Bon dia. Olot col·locarà mesuradors de qualitat de l'aire a l'Escola Pia i a l'Institut Escola Greda.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En col·locarem un a la zona de l'Escola Pia. Com sabeu, la plaça Clarà és com una gran rotonda de la ciutat on hi passa molt i molt de trànsit, per tant és un lloc, diguéssim, que pot ser el lloc més tensionat en aquest aspecte. I l'altre posarem a l'Institut Escola Greda, perquè partim d'aquesta anomalia que una escola estigui actualment posada en un polígon industrial que no hauria d'estar allà, i que hem demanat al departament que comenci a moure fitxa per poder-la canviar de lloc, però mentrestant doncs, farem un seguiment com de la qualitat de l'aire en aquesta zona.
Acabem d'escoltar el regidor d'Educació a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana. L'objectiu, com escoltàvem, és obtenir dades i fer un seguiment a dos espais de la ciutat tensionats en aquest sentit. Segons el regidor d'Educació, Olot compleix amb els estàndards de la Unió Europea per assegurar que cal fer-ne seguiment. L'Ajuntament continua esperant que el Departament d'Educació doni una resposta per la reubicació de l'Escola Greda. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 18 de juny de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot assumirà 44.000 euros de la reforma del passatge del Colón. Anirà a càrrec de Xevi Bayona i es preveu que s'acabi aquest mateix any. Dos cotxes han topat aquest dimecres al matí a l'alçada del quilòmetre 86 de la Nacional 260, a l'entrada nord d'Olot i del polígon del Morrot. Els dos ocupants de cadascun dels vehicles han quedat ferits lleus i han estat atesos al lloc dels fets. Olot Mig obté el certificat de crèdits climàtics. L'empresa ha complert els objectius fixats en la seva iniciativa pionera de mitigació i adaptació al canvi climàtic. En cultura, el 43è Festival Es Dansa reivindicarà el carrer i la natura. Aquests són els dos temes que els organitzadors han decidit potenciar enguany. El certamen present, que es durà a terme del 18 al 24 d'agost, també donarà a conèixer la cultura gallega i presentarà en estrena l'espectacle de l'Esmar Benresà. Olot dona el tret de sortir del cicle musical dijous en directe. La plaça Catalunya acollirà concerts gratuïts dedicats als més joves amb una programació que inclourà artistes locals i propostes musicals de diversos estils. En esports, la Unió Esportiva Olot s'assegura la continuïtat de Guillem Ferrés per 3 temporades més. El migcampista banyolí de 18 anys fa el salt al primer equip després de marcar 11 gols a la Lliga Nacional amb el juvenil A. Precisament, avui el club també ha anunciat la data d'inici dels entrenaments. L'equip olotí començarà la pretemporada a partir del dilluns 14 de juliol. També parlarem de la Unió Esportiva Castellfollit, que celebra 100 anys d'història amb una exposició a l'Església Vella del municipi. La idea és que els visitants puguin fer un recorregut a través de la història del club, que va començar el 21 de juny de l'any 1925. A Sant Joan les Fonts del Peralada guanya el Memorial Martí Soy en categoria sub-12. El torneig organitzat per al Club Poliesportiu Sant Joanenc ha comptat amb la participació de grans equips com el Barça, Sant Andreu i el Banyoles. I tancarem l'informatiu d'aquest dimecres parlant de Carris, que exposa aquest mes de juny al metro de Barcelona. Participa a la Bienal Túnel de les Arts, al Passeig de Gràcia, una mostra d'Expo Metro, i participen més de 300 artistes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Esquerra Republicana repta Sánchez a assegurar que el cas Cerdán no és la Gürtel del PSOE, entre crits de dimissió. El Partit Popular i Vox han acusat el president espanyol d'estar implicat en la trama de corrupció i han exigit la seva dimissió. El Parlament català, per la seva banda, valida el decret per ajornar l'increment de la taxa turística amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Romero defensa la mesura correctora per assegurar una aplicació ordenada de l'impost de règim tributari. El sindicat de llogaters denuncia que la fuita massiva de pisos, el lloguer temporal o co-living és devastadora. L'entitat exigeix regular aviat aquestes fórmules per acabar amb la principal escletxa per evitar el topall de preus. En successos, un acusat accepta 11 anys de presó per agredir sexualment durant més d'un any una nena de 12 anys a Lloret de Mar. L'home ha recorregut els fets i un cop surti de presó se li tramitarà un expedient d'expulsió de l'estat espanyol. A l'àmbit internacional, la inflació anual baixa a l'1,9% a la zona euro, segons confirma Eurostat. Els serveis pugen 1,47 punts, mentre que l'energia en baixa 0,34. I sisena nit d'atacs entre Israel i l'Iran sota l'ombra d'una entrada en el conflicte dels Estats Units. Trump amenaça obertament a l'Iran i exigeix una rendició incondicional i posa el líder suprem Ali Khamenei a la diana.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La previsió indica que ni avui ni demà preveiem precipitacions. Ahir algun ruixat a la Cerdanya, més intensos al Berguedà, van passar de llarg de bona part de les comarques interiors de Girona. Però bé, avui en principi aquests núvols de tempesta no s'haurien de produir. Amb un dia de sol, dia de calor, calor intensa, la nit ha estat fresca, però no tant, ha pujat 2 graus la temperatura mínima, 17 de mínima a la zona de Vic, a Olot 16,5, n'hi ha hagut 13 a Olost, o per exemple 12 a Molló, 11 a Camprodon, 9 graus a la zona de Núria i també a la Tosa. Bé, tot això ha marcat doncs, per un cel gairebé serè, un dia amb poca nuvolositat i d'aquesta temperatura que es manté semblant a la d'ahir. Per tant, màximes de 28 a 32, 33, les més altes aproximadament. Sembla que la temperatura es començaria a disparar entre divendres i el cap de setmana. Per cert, dijous tot igual, cap mena de pluja, cap tempesta a la tarda. Divendres algun ruixat al final de la tarda i al vespre, cap a la Cerdanya, potser nord d'Osona, Lluçanès, poca cosa. I també dissabte, a la tarda, nit o diumenge, es podria reproduir alguna petita tempesta de tarda al Pirineu. Sempre amb molta calor. Aquests dies tenim 18 graus a uns 1.600 metres, més o menys dalt del Montseny, de mitjana, i passaríem cap a 20-21. Per tant, ve una pujada de 3 graus que notarem més al cap de setmana, amb màximes puntualment una mica per sobre dels 35 graus.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 18 de juny del 2025 parlant de l'Ajuntament d'Olot que col·locarà mesuradors de qualitat de l'aire tant a l'Escola Pia com també a l'Institut Escola Greda. L'objectiu és obtenir dades i fer un seguiment a dos espais de la ciutat tensionats en aquest sentit. Segons el regidor d'Educació, Josep Quintana, Olot compleix amb els estàndards de la Unió Europea, però assegura que cal fer-ne seguiment. L'Ajuntament continua esperant que el Departament d'Educació doni una resposta per precisament la reubicació de l'Escola Greda. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot vol fer un seguiment anual de la qualitat de l'aire a centres educatius de la ciutat, per això s'ha decidit comprar dos mesuradors d'aire per calcular quina incidència hi ha en dos espais concrets d'Olot. En parla Josep Quintana, regidor d'Educació.
En col·locarem un a la zona de l'Escola Pia. Com sabeu, la plaça Clarà és com una gran rotonda de la ciutat on hi passa molt i molt de trànsit, per tant és un lloc, diguéssim, que pot ser el lloc més tensionat en aquest aspecte, i l'altre posarem a l'Institut Escola Greda, perquè partim d'aquesta anomalia que una escola estigui actualment posada en un polígon industrial que no hauria d'estar allà, i que hem demanat al departament que comenci a moure fitxa per poder-la canviar de lloc, però mentrestant doncs, farem un seguiment doncs, com de la qualitat de l'aire en aquesta zona.
Segons el regidor d'Educació, la ciutat compleix amb els estàndards europeus pel que fa al nivell de partícules i la qualitat de l'aire projectat pel 2030, però creu que és bo tenir un coneixement més ampli de quina és l'evolució que té Olot en aquest àmbit. La ciutat, de fet, ja havia tingut sensors d'aquest tipus en altres èpoques. Un dels dos sensors es col·loca a l'Institut Escola Greda, un centre educatiu que l'equip de govern fa temps que ha demanat al Departament d'Educació de la Generalitat que reubiqui com més aviat millor, donat que es té previst que per allà hi passi també la futura variant, deixant de banda que el centre es troba, ara com ara, en un espai on pràcticament no hi viu ningú a prop.
Els hem demanat que estudiïn amb urgència la possibilitat doncs, ubicar aquesta escola a una altra, a la casa Sant Miquel, que hi ha uns espais reservats dintre del POM, i bueno, això és una cosa que està sobre la taula. Nosaltres insistirem sempre tant com puguem, llavors hem de veure la resposta del departament.
N'han parlat, diu, amb tots els consellers i conselleres, també l'actual, a qui també han transmès la necessitat de fer millores a l'escola d'adults de la ciutat.
Ho hem demanat dues vegades en el FOT perquè hi ha hagut canvi de conselleria. Al principi d'aquest mandat ho vam demanar formalment a la conselleria, i ara, com que hi ha hagut un nou govern, un nou conseller, que més a l'Anna Quiolot, de visita a l'Ajuntament, doncs, igual que vam parlar també, per exemple, de l'escola d'adults, que és un altre equipament que s'hauria de renovar i ampliar, doncs li van fer palès que per Olot és necessitat.
Per ara, l'Ajuntament d'Olot no té resposta del Departament d'Educació pel que fa a la reubicació de l'Institut Escola Greda. Esperen, però, que el projecte constructiu avanci de pressa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot assumirà 44.000 euros de la reforma del passatge del Colón. Anirà a càrrec de Xevi Bayona i es preveu que s'acabi aquest mateix any. La propietat i l'equip de govern han acordat la remodelació de l'edifici. Des de fa unes setmanes, el pas ja està obert amb normalitat.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Des de fa unes setmanes que el passatge dels antics cinemes Colón ha recuperat la imatge habitual, obert i com a eix que connecta el Firal i la plaça del cinema Colón, juntament amb el carrer Macarnau. Abans de la seva recent obertura, l'espai estava tancat o pràcticament amb un pas estret que connectava les dues zones a causa de les obres de rehabilitació de l'edifici principal. En aquest cas, va ser un dels acords entre la propietat i l'Ajuntament d'Olot. Per altra banda, ara l'equip de govern ha aprovat la reforma del passatge on hi destinarà 44.000 euros que s'afegeixen al cost total de la renovació. El regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, ha donat els detalls de l'acord que s'ha arribat amb la propietat.
Agrair, per tant, també a la propietat que fes aquesta rehabilitació i li varen fer una proposta que és, home, el que és el passatge del Colón tindria un cert sentit, diguem-ne, que tingués un plus. I home, diu, ostres, si ha de tenir un plus, no me'l carregueu a mi. Aleshores vam arribar a un acord i és que aquest plus de passeig i en aquest l'assumeix l'Ajuntament d'Olot. Són 44.000 euros.
Güell també ha explicat qui serà l'encarregat del projecte, que anirà a càrrec de l'arquitecte Xevi Bayona. Precisament va ser també el líder del nou Firal d'Olot, motiu pel qual s'ha decidit que també ho sigui d'un espai que connecta amb la zona, com és el passatge del Colón.
El que ha fet l'Ajuntament d'Olot ha estat encarregar, en aquest cas, amb en Xevi Bayona, que és el redactor del projecte del passeig del Firal, perquè hi hagi també, diguem-ne, una continuïtat i que hi hagi un encaix, no, d'aquest plus del passatge del Colón amb el propi Firal. Això és, doncs, és el que un cop ens entreguin el projecte, de fet la partida pressupostària ja està aprovada, doncs, per tant, diguem, aquest any també ja veurem com s'acaba de finalitzar el passatge del Colón.
Tal i com ha detallat el regidor d'Urbanisme, es preveu que la remodelació del passatge del Colón es finalitzi aquest mateix any. De moment, el pas ja és obert a l'espera que presenti una nova imatge. En successos, dos cotxes han topat aquest dimecres al matí a l'alçada del quilòmetre 86 de la Nacional 260, a l'entrada nord d'Olot i del polígon del Murrot. Els bombers han rebut l'avís cap a les 8:40 d'aquest matí i han desplaçat dues dotacions. Els implicats en l'accident, una persona per vehicle, han estat ferides lleus després de la topada i han estat també ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques al lloc dels fets. Mossos d'Esquadra i Policia Municipal també han anat al lloc de l'accident.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Olonmeets obté el certificat de crèdits climàtics. L'empresa ha complert els objectius fixats en la seva iniciativa pionera de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Natàlia Moreno.
Olonmeets ha rebut el certificat d'adquisició de crèdits climàtics per part del Centre de la Propietat Forestal, organisme vinculat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. El reconeixement arriba després de culminar el projecte de mitigació i adaptació al canvi climàtic a la zona de Sant Miquel del Mont, al municipi de la Vall de Bianya. El projecte s'ha desenvolupat durant els darrers 2 anys en col·laboració amb la Cooperativa Forestal de Catalunya, que ha executat els treballs en 2 fases i amb el suport del Consorci Forestal de Catalunya. Gràcies a aquesta intervenció, Olonmeets ha obtingut 30 crèdits climàtics, equivalents a 1 hectàrea de paisatge adaptat i gestionat de manera resilient per cada crèdit. L'actuació ha tingut lloc en 4 finques privades de la Vall de Bianya i ha inclòs 3 boscos de roure pènol, una fageda i una alzina. Les tasques forestals, centrades en aclarides selectives i millores de l'estructura dels boscos, han afavorit la resiliència dels ecosistemes davant el canvi climàtic, tot preservant els elements essencials per la biodiversitat. El balanç ambiental del projecte és destacable. Més de 3.000 tones de CO2 fixades, més de 50.000 metres cúbics d'aigua blava generats i un increment del 4% en la capacitat d'acollida de biodiversitat. Aquest reconeixement s'emmarca en el sistema de crèdits climàtics impulsats per la Generalitat des de fa més de 2 anys amb l'objectiu de fomentar una gestió forestal activa i responsable davant l'emergència climàtica. El programa es basa en la implicació d'empreses i entitats que promouen actuacions amb un triple impacte positiu sobre el carboni, l'aigua i la biodiversitat. Amb aquest projecte, Olonmeets es converteix en la primera empresa catalana i pionera dins del sector carni a nivell estatal que s'adhereix a aquesta iniciativa ambiental.
En matèria cultural, el 43è Festival Es Dansa reivindicarà el carrer i la natura. Aquests són els temes que els organitzadors han decidit potenciar enguany. El certamen present, que es durà a terme del 18 al 24 d'agost, també donarà a conèixer la cultura gallega i presentarà en estrena l'espectacle de l'Esbar Manresà 1000 Primaveres, premi del Fico Lomer l'any 2024. Aquest dimarts s'ha fet la presentació del festival a Barcelona.
El 43è Festival Es Dansa reivindicarà el carrer i la natura. Ho farà a través de la dansa d'arrel tradicional de manera participativa i promovent l'intercanvi cultural. Enguany es posarà l'accent a la cultura gallega i serà present la companyia Chacarandaina de Galícia, però també companyies de Mèxic, Colòmbia, Geòrgia i Benín. Totes elles es podran veure al Danses del Món. La directora de Es Dansa és Núria Feixes.
Fem moltíssimes propostes de carrer, per tant reivindiquem els espais, la plaça, els carrers, com perquè el públic tingui aquestes propostes culturals més a l'abast.
Destaquen la multitud de línies de treball que donaran continuïtat a la feina feta en les darreres edicions. Dins l'apartat de cultura i paisatge es podrà veure Udols amb Alba Careta i Ernio, així com un aplec i la festa al parc. Al carrer es podrà veure Vibra de Saracano, però també Mucha Muchacha i l'Esbar Manresà. Aquests últims premis del Fico Lomer 2024 estrenaran l'espectacle 1000 Primaveres. Xavier Comà farà una mostra del seu treball titulat Pastor i es podrà veure dansa basca amb el que era en dansa. En l'apartat creatiu seran presents a les preses Gaspar Margall, Nova Galega Dansa i Montse Colomer. Pel que fa a la divulgació es faran debats i xerrades amb diversos autors com per exemple Dani López per parlar de músiques d'arrel. També s'oferiran formacions i un dels seus protagonistes de les nits de concerts seran la Putocat. Des de les administracions públiques se segueix apostant per enfortir un dels festivals de dansa d'arrel de referència a casa nostra actualment. En parlen Albert Danés, alcalde de les preses, i Carol Duran, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat.
Som un poble petit que tenim un festival molt gran, i això és una realitat. Aquella setmana el municipi es transforma, la gent participa, rebem visitants.
Destacar doncs, aquest festival sostenible, arrelat al territori, amb aquesta mirada amb el territori proper, i a posar en valor doncs, aquestes tradicions tan nostres, però també amb aquesta mirada internacional, fer aquests intercanvis també tan importants, i més tenint en compte doncs, la diversitat cultural en la que vivim avui en dia.
I sempre amb uns objectius clars que des de la Mar Bogany, creadors i impulsors del festival, han anat fent evolucionant al llarg d'aquestes més de 4 dècades. En parla Roger Casalprim, president del Cercle Cultural Tradicional i Popular Mar Bogany.
Que és fer visible la dansa d'arrel tradicional. I el festival ha anat canviant, ha anat evolucionant amb els anys. Però sí que sempre hem escoltat el sector i l'hem intentat millorar per o adaptar-nos a el que el sector ens demanava.
Les danses duran a terme del 18 al 24 d'agost.
I abans dels esports, Olot dona el tret de sortir del cicle musical dijous en directe. La plaça Catalunya acollirà concerts gratuïts dedicats als joves amb una programació que inclourà artistes locals i propostes musicals de diversos estils. L'activitat serà de 9 a 11 de la nit. Abril Coma.
Aquest juliol, la plaça Catalunya es convertirà en l'epicentre de la música jove amb una prova pilot de concerts en directe. Cada dijous del mes, de 9 a 11 de la nit, artistes catalans i locals oferiran actuacions gratuïtes pensades per al públic juvenil. El 3 de juliol, el cicle arrenca amb Poncelam i Jules, dues veus emergents de l'escena urbana catalana. El dia 10 serà el torn de Catalunya Freestyle i 97 Onzes, amb propostes d'improvisació i hip-hop en català. El 17 de juliol, l'escenari acollirà a Glosa de Girona, amb un espectacle d'improvisació de versos i melodies. El dia 24, Garrotxa portarà la cultura reggae i Sound System a la ciutat. Jordi Serrat, tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Olot, ens ho explica.
El de Garrotxa, ells són un col·lectiu d'aquí de la Garrotxa que es dediquen a reivindicar, més que la música reggae i tot el que comporta, el bon rotllo i el passar-ho bé d'una manera sana. I...
Finalment, el dia 31 de juliol tancaran el cicle Sara Aldana i Marta Caoba. El Dana ens apropa a Colòmbia, la seva terra, a través d'un còctel de jazz, latín i afro. La tècnica de joventut de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Teixidor, en dona més detalls.
Era una demanda que teníem de fa molt de temps, que tinguessin un espai on poder sortir, gaudir, tenir activitats de nit i d'oci, i per tant hem volgut començar aquest estiu fent una prova pilot, no? Amb un horari relativament assequible per tothom, que no molestem molt els veïns, però que els joves també tinguin el seu espai de relació.
Amb aquest projecte, des de l'àrea de joventut es vol promoure un oci nocturn per als joves de manera segura i controlada dins el municipi.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimecres inicialment protagonisme per a la Unió Esportiva Olot, que s'ha assegurat la continuïtat de Guillem Ferrés per 3 temporades més. El migcampista banyolí de 18 anys fa així el salt al primer equip després de marcar 11 gols a la Lliga Nacional amb el juvenil A. Han passat el Banyoles i el Girona, Ferrés va arribar al club com a cadet de primer any i ha anat cremant etapes fins a entrenar-se en dinàmica de la segona federació. És un mitjapunt esquerrà amb molta arribada i també ha jugat de davanter. Precisament Ferrés i els seus companys començarà la pretemporada a partir del dilluns 14 de juliol. Recordem que en aquella setmana, a finals d'aquella setmana, precisament el 19 de juliol, l'Olot disputarà el seu primer partit de temporada. Serà a l'estadi municipal davant el Girona. També el club ha anunciat que en els propers dies es coneixeran els diferents partits de la pretemporada abans de començar una nova de la temporada a la segona federació. De la Unió Esportiva Olot passem a parlar de la Unió Esportiva Castellfollit, que celebra 100 anys d'història amb una exposició a l'Església Vella del municipi. La idea és que els visitants puguin fer un recorregut a través de la història del club des del 21 de juny del 1925 fins a l'actualitat. A més, també s'hi poden trobar samarretes de diferents temporades, trofeus i curiositats, entre d'altres, informa Anil Puigvert.
El primer document oficial de la Unió Esportiva Castellfollit està lligat a la Unió Esportiva Olot, i és que va ser fa 100 anys, concretament el 21 de juny del 1925, el nom del club va aparèixer en un cartell d'un partit de futbol entre l'Olot i el Portbou. Aquell dia, després d'aquest partit, es va jugar un altre enfrontament d'infantils entre el Club Deportivo Juventud de Olot i el Castellfollitense de Castellfollit de la Roca. Des de la Junta Directiva del Castellfollit ho van descobrir i van decidir que seria una bona iniciativa elaborar una exposició fotogràfica de tota la història documentada del club. Ara, a l'Església Vella del Poble, s'hi pot veure aquesta exposició que compta amb un total de 22 fotografies, trofeus, samarretes i moltes curiositats. El comissari d'aquesta exposició, anomenada 100 anys de futbol a Castellfollit, Roger Santaló, explica quin és l'objectiu.
Gent del poble que no coneix la història del club, el que hem volgut fer és fer un recorregut al llarg de la història a través de les fotografies, explicant una mica la història i els motius pels quals el Castellfollit apareix, desapareix, se'n va a jugar a altres pobles, torna a jugar a Castellfollit i fins a l'actualitat. veient també que en molts moments doncs, la base ha tingut molta importància en les refundacions del club i en la supervivència d'aquest club, una base que en aquests moments a Castellfollit no hi és.
I és que entremig d'aquesta exposició també hi apareixen diverses curiositats. Una d'elles és el color actual del Castellfollit. El color groc actual que porten els equips del club estan inspirats en les Illes Canàries i concretament en la Unió Deportiva Las Palmas. L'altre és l'escut. Durant aquella època, al voltant dels anys 60, alguns dels membres de la directiva reunien en una taula de cafè on va aparèixer un cendrer groc que van convertir en l'escut actual. Tot i això, Santaló explica que durant aquests 100 anys d'història hi ha hagut alguna pausa entremig.
No són 100 anys seguits i, per tant, el centenari com a tal, no, la Federació Catalana de Futbol no ho reconeix d'aquesta manera. Hem d'entendre, primer, que desconeixem quina és la data de partida i la Federació Catalana tampoc té clara quina és la data de partida del futbol federat a Castellfollit de la Roca. El problema principal ve a partir de la Guerra Civil. Castellfollit té un terme municipal molt petit i s'ha d'entendre que el futbol no torna a arrencar aquí al poble, més que res perquè no hi ha terrenys disponibles com per dedicar-los a la pràctica esportiva.
Santaló explica que aquesta exposició ha tingut una certa dificultat a l'hora d'elaborar-la perquè hi ha pocs informes i poca documentació escrita i fotogràfica del club. Tot i això, a part d'aquestes 22 fotografies que hi ha a l'exposició, també en tenen unes 300 més gràcies als fons d'Andújar i de Castellfollit de la Roca, entre d'altres. La idea és que un cop s'acabin de recollir totes les fotografies possibles, es pugui fer un àlbum fotogràfic per a tota la gent del poble.
I de Castellfollit de la Roca, marxem cap a Sant Joan les Fonts, on el Peralada ha guanyat aquest darrer cap de setmana el Memorial Martissó i en categoria sub-12. El torneig organitzat per al Club Poliesportiu Sant Joanenc ha comptat amb la participació de grans equips com el Barça, Sant Andreu i Banyoles, entre d'altres.
21 anys d'un dels tornejos més antics de la comarca. El Memorial Martissó i any rere any ha anat creixent en quantitat, però també en qualitat dels jugadors que hi participen. Aquest torneig, però, té l'objectiu de mantenir en record el llegat de Martissó, que va ser president de la secció de futbol del Club Poliesportiu Sant Joanenc i regidor d'esports, entre d'altres. El torneig, que s'ha dut a terme aquest cap de setmana, ha comptat amb 12 equips, entre ells el Futbol Club Barcelona, el Peralada, el Banyoles, el Sant Andreu, l'Hospitalet i dos garrotxins com el Sant Joanenc, l'equip anfitrió i el Sant Jaume de Llierca. El president del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Jordi Vilarrasa, explica la importància d'aquest torneig pel club.
El torneig Memorial Martissó és molt important pel club de futbol perquè ja fa la 21a edició que el celebrem i el nom de Martí Soy doncs era un president que va treballar molt pel club durant molts anys amb la seva junta i una figura molt important doncs, pel creixement del futbol i de club.
Aquest any les instal·lacions del Sant Joanenc han tingut grans equips de futbol del panorama català i és que aquest memorial serveix també de tancament per als equips de futbol base del Sant Joanenc en una diada on poden competir contra altres equips que no es troben durant la temporada. La 21a edició del Memorial Martissó l'ha guanyat el Peralada imposant-se per 2-0 a la gran final contra el Terrassa.
I una de les coses que ens agrada molt doncs, aquest torneig és que aquest any ens hem portat equips doncs, que normalment els nostres nens del nostre club doncs, no hi juguen, són clubs que atractius, clubs de competitiu i també doncs, així els nostres nens doncs, han pogut disfrutar d'aquests equips, com per exemple doncs, que ha vingut el Barça, l'Hospitalet, el Terrassa, Peralada, Banyoles, Montanyesa.
Des de l'organització expliquen que és un torneig que agrada molt a la gent, que és apassionada del futbol perquè es veuen jugadors que fan coses molt bones amb la pilota quan encara són molt petits. La idea és seguir organitzant aquest memorial però mantenint el nivell i sobretot recordant la figura d'en Martí Soy.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada d'aquest dimecres, Carris exposa aquest mes de juny al Metro de Barcelona.
Li vaig demanar 10 minuts més al despertador i vaig somiar que em banyava a l'hivern a la platja.
I amb les presses d'arribar tard vaig creuar-me amb tu, deixant-me la teva fragància de coco, mango i bambú.
I allà on anava tot agafava un color especial.
Participa aquest any a la Bienal Túnel de les Arts al Passeig de Gràcia, una mostra d'Expo Metro, i participen més de 300 artistes internacionals i ell hi porta una obra que combina dos temàtiques, el cap de Creus i Dalí i el drama dels refugiats al Mediterrani.
No l'hauria pensat mai que la Barceloneta em sentiria com a Hawaii.
Ai, ai. La contraportada.
Barcelona tropical des de que tu vas arribar.
L'artista Gutiérrez Harris torna a exposar aquest mes de juny. Ho fa a Barcelona en el marc de la Bienal Túnel de les Arts que organitza Expo Metro.
Es fa en el metro, els passillos del metro del Passeig de Gràcia, del 16 al 29, i allà hi haurà doncs, uns 300 o 400 artistes que, internacionals que presenten les seves obres.
Amb el surrealisme com a estil propi principal, Carris representa aquest cop el cap de Creus i també el Mediterrani d'aquí però també d'altres parts, amb tants clars i obscurs socialment parlant.
El que sempre diuen que Barcelona és Catalunya, jo crec que Catalunya és molt més àmplia i he volgut tocar la Mediterrània nostra, la Mediterrània de la Costa Brava. Per identificar poder una mica, he fet el far del Cap de Creus i he posat doncs, una icona de la nostra terra, que és el Salvador Dalí, i després una noia molt guapa i eixorida doncs, al costat d'en Dalí. També he volgut tocar una mica la problemàtica que hi ha a la Mediterrània, on el nostre gran mar se'ns està convertint també en un cementiri.
Una vegada més, Carris portarà una obra mixta, una feta manualment de manera convencional en pintura, representada per les roques i pel far del Cap de Creus, per exemple, una part feta amb disseny digital, com per exemple el cel, i una tercera feta amb intel·ligència artificial, representat amb els personatges protagonistes de l'obra. Aquesta vegada Carris ha optat per posar menys color.
Jo sóc una persona de molt i molt de color i aquesta vegada he jugat doncs, amb un fondo molt més fosc, un fondo més tenebre.
L'artista Gutí ja va participar en aquesta exposició fa 2 anys, llavors hi va portar 2 obres.
Doncs amb l'art de Carris tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres. Més informació a Ràdio Lot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.